Què tal, amics i amigues? Com esteu? Així venim, en so de pau i amb ganes d'entretindre-vos durant una horeta, tot i que de segur ens allarguem prou més, com ens està passant últimament. Sabem allò que vos agrada, el cinema i les sèries. Així que endavant amb el programa número 30 de Sinestèsia. Programa 30, Lluís. Bona xifra i bona vesprada també. Com estàs?
Molt bé. Molta il·lusió d'arribar al programa 30 perquè mai ens ho creiem que puguem arribar tan lluny i bueno, això també marca un poquet que ja entrem en la fase final de la temporada, però encara queda. No vos preocupeu que al 35 encara hem d'arribar. Uh-huh. I no res, Pablo, no sé si esta setmaneta has estat molt actiu i molt atent amb el tema de veure pel·lis, veure sèries.
Doncs sí, he estat enganxat a alguna cosa, sobretot veient alguna que altra pel·lícula que tenia per ahí guardada, i també veient una sèrie que no sabia si recomanar perquè no és de recomanar, però tampoc estic d'acord amb les crítiques que està rebent, que és la sèrie espanyola de Valeria en Netflix. No sé si has llegit alguna cosa d'ella.
Només, sí que he llegit alguna cosa i sí que he vist alguna imatge, però no l'he vista. Mm-hmm. Però si tu me dius que és imprescindible...
No, això no t'ho vaig a dir perquè no és imprescindible. Ja, però sí que és veritat que el to no ajuda, l'estil de sèrie espanyola, de Netflix i de comèdia a vegades un poc rància no ajuda, però no crec que estigui del tot malament. Té una nota molt baixeta a Film Affinity, he llegit crítiques prou... fredes, diguem-ho així, i és veritat que no és molt apassional la sèrie. A més, tenim per ahí pel mig personatges que recorden altres sèries prou rancies, però està ben dirigida, té un guió fresquet i te la veus ràpidament. Únicament, si a algú li passa que li dona peresa però li agrada aquest tipus de sèrie, a mi va passar amb Jo Nunca, la sèrie també de Netflix, que la vaig veure prou... fluixeta també al principi, i me vaig enganxar, i és una sèrie que se veu aixina fàcilment, per si voleu algo per a desdejunar o dinar.
Doncs jo llegia que esta setmana feia 5 anys de l'estrena de Mad Max, una pel·lícula que em flipa, que crec que és de les millors pel·lis d'acció de la dècada, com a mínim. Uh-huh. I vaig aprofitar i vaig subsanar un hueco, un espai que havia de cobrir en la meva carrera cinematogràfica, que era veure les originals. O sigui, no havia vist encara Mad Max 1 i 2. I aprofitant que també estaven a Netflix, doncs les vaig veure. Han quedat, òbviament, un poquet desfasades, sobretot la primera, que és més precària. La segona ja tenia més preso i té... i és més interessant en aquest sentit, està com més millor dirigida. Uh-huh. Però bueno, la pel·lícula que va llençar ja a l'estrellato a Mel Gibson, o sigui, uh-huh, que a banda de que va crear un subgènere prou xulo de steampunk i distopia, on el motor i la gasolina són el més important del món, que la veritat és que en el seu moment puc entendre que fora una autèntica barbaritat i una icona, perquè és que les pel·lícules estan molt currades, no?, a nivell de vestuari i d'acció i tot això. O sigui que, bueno, una cosa que hauria d'haver vist ja fa mil anys, però que al final sempre tenim ahí algunes pel·lis que incomprensiblement, per el que siga, no hem pogut veure.
Sí, a mi he passat amb moltes d'elles i, de fet, en Mad Max he vist només la primera i l'última. No, t'has oblidat de la tercera? La tercera no t'ha petit veure-la, no?
Crec que no està a Netflix.
Així que no l'has trobat. Vale.
O la veig o la puc recrear jo sols així en casa, en quatre mantes i tal, però...
Segur que així t'agrada moltíssim també.
Sí. No, això ja més avant. De moment ja he subsanat un poquet de xerrada i la tercera no hi ha tanta pressa. No passa res. No crec que Mel Gibson m'ho tinga en compte.
No crec. Bé, doncs, posats un poc al dia dels deures que hem fet esta setmana, parlarem avui, Lluís, d'Afterlife i de El silencio del pantano, dos productes de Netflix. Bé, no són de Netflix, El silencio del pantano no és pròpiament d'ell, però que ara podem veure a la plataforma. I després també posarem musiqueta i parlarem d'un tema molt interessant, que són unes històries molt curioses d'alguns cineastes i actors i actrius que varen fer un taquillazo i després desaparegueren. El per què? Doncs descobrirem avui alguns perquès d'aquestes curioses històries. Lluís, te pareix que comencem un poc amb actualitat?
Com sempre, sempre ja, inclús en confinament, sempre hi ha noves notícies, o sigui que anem amb actualitat.
El Docs Barcelona es celebrarà a partir del pròxim 20 de maig, dimecres, per la plataforma Filmin, i estarà fins al 30 de maig tota la programació d'este festival dedicat al món del documental. Possiblement el millor cinema documental que hi ha a la indústria passa per ací, o sigui que apunteu-vos la data si no teniu Filmin, no sé a què esteu esperant, i també hi ha un pack que han tret ara amb l'excusa del Docs Barcelona que per, crec que 25 euros pots estar 3 mesos en Filmin i veure, per suposat, tot el catàleg del Docs Barcelona.
Doncs és superinteressant, igual quan passe el festival podríem tornar a que tornara Andrea a contar-nos un poquet si ha vist coses de, del festival, perquè ja que la seva especialitat és el cine documental i sempre ens porta seccions del tema, jo crec que Docs Barcelona és la cita d'ací fins a que acabem la temporada més important de, del gènere. Així que nosaltres també estarem atents a veure si podem pillar alguna coseta i a veure si, si podem parlar d'això en d'ací dos programes. També, seguint un poquet en actualitat, ja n'hi ha data de la primera estrena a sales de cinema. Serà La lista de los deseos, una comèdia d'Álvaro Díaz Lorenzo, que està protagonitzada per Maria León, Victoria Abril i Silvia Alonso. I l'han fixat, i això sí que és important perquè ens pot donar pistes, per al 3 de juliol. Així que entenem que les distribuïdores pensen que en juliol ja estarem tots fora i alegrement en pilotes pel carrer i fan faroles, però també Madrid i Barcelona, que de moment van un poquet més retrasades, com ara València també, amb el tema de les fases, i m'estranyaria que s'estrenaren pel·lis si Madrid i Barcelona no estan a ple rendiment.
I també, Lluís, molt curiós el panorama que tindrem a partir d'aquesta nova normalitat, perquè estem parlant d'una pel·lícula espanyola, però què passa amb el cinema internacional? Perquè fins que no se solucione tot a nivell mundial, per exemple, el cinema de Hollywood, el cinema nord-americà, quan començarà a distribuir a les sales d'Europa? O el cinema francès o el cinema britànic? Fins que allí no puguen distribuir-les, tampoc les distribuiran a Espanya.
N'hi ha molta incertesa amb el tema i encara està per veure què passarà quan reobriguen les sales, perquè molta gent igual no vol anar. Estem en una època on el boom de les plataformes està triomfant, estan més en auge que mai, igual hi ha gent que bé, això ho veu com un perill per a les sales de cinema. També pot ser que passi el contrari, que a la gent li apetisca molt anar al cine perquè és eixir de casa i és estar en un nou ambient. Així que siga com siga, serà molt curiós perquè veurem sales que estan al 50% de l'aforament o inclús menys amb gent en mascaretes i serà més distòpic la gent en la sala que el que se projecta en la pantalla.
Totalment.
O sigui, que ens deixaran imatges molt curioses, això segur.
I per últim, Lluís, abans d'entrar ja en matèria, vaig llegir per Twitter una notícia que a mi me va fer molta il·lusió perquè tenim dos estrenes a Netflix que tenen molt bona pinta i a més de dos gèneres que ens encanten, com són en primer lloc els zombis i un altre molt relacionat amb els zombis, que és la por.
Doncs sí, una cosa ens arriba més pronta que l'altra. La primera és Betal, que és la sèrie de zombis que ve de la Índia, de la productora Blumhouse.
Bona productora.
No sé si recordes que hem parlat d'ella.
Sí.
És una minissèrie i s'estrena pràcticament ja, crec que és la setmana que ve, a Netflix. La història tindrà que veure també, òbviament, un poquet amb la història de la Índia. Tot transcorre en meitat d'una batalla on una de les companyies de les Índies Orientales, no? estan infectats amb la maldició de Betal, que és com es diu la sèrie, que suposa que tindrà alguna cosa a veure amb la mitologia o amb la història de la Índia, suposa que al vore l'ens quedarà més clar, i tot el seu batalló de soldats també són zombis, o sigui que esta és un poquet la premissa, no se sap molt, el tràiler ja se pot veure a Netflix. Pense que aixina de primeres, com ens arriba tan poquet cine de la Índia, no sabem molt bé a què anem a enfrontar-nos. Jo crec que la sèrie pot estar bé. És de veres que el tràiler té alguna imatge que és un poquet cutronga i altres que tenen molt bona pinta, aixina que estarem un poquet al tanto a veure com queda, perquè sí que de primeres ens crida l'atenció i tractarem de veure-la i de comentar-vos-la. Sobretot, si val la pena, vos la recomanarem.
24 de maig, Lluís. 24 de maig. El 24 de maig serà quan s'estrena.
Doncs d'ací no res, ja la teniu. L'altra s'estrena el 3 de juliol, que és Ju-on's Origins, que és la nova sèrie de Netflix que recupera la història de la maldició. No sé si vos en recordeu d'eixes pel·lícules, que se van estrenar, si no recordo malament, en l'any 2000, i que després van fer la segona part i la tercera, i després van fer un remake americà protagonitzat per Sarah Michelle Gellar. En este cas, bueno, és la història, el protagonista serà Yasuo Dajima, que és un investigador paranormal que estarà perseguint unes pistes, d'unes morts que estan a banda relacionades en una espècie de maledicció que pesa sobre una casa. El que han dit és que tornarà un poquet als orígens de la primera, però anirà un poquet més enllà perquè se centrarà en la història real que va inspirar a les pel·lícules, que diuen que és encara més aterradora i que se van quedar coses per contar de la història real.
Uf, l'anem a gaudir,
Té bona pinta, té molt bona factura pel que hem pogut veure d'imatges, de teasers que ja s'han tret. A banda, el material és bo. És de veres que en aquella època va haver una saturació de pel·lícules d'aquest estil japoneses. Poquet després també va aparèixer The Ring, que també venia de Japó, i se va fer el remake americà. I va posar un poquet de moda aquest subgènere de la típica fantasma o, no sé, ésser o criatura que és una dona japonesa amb el moño superllarg que li cobreix tot el cap i que és super creepy, que camina per les parets i no sé què, i el xiquet, el típic xiquet super blanquinós amb els ulls super negres, que també fa molta por. Bàsicament, suposa que serà això, però amb més subtrames i més allargat, perquè també, en principi, és una minissèrie que, en tot cas, si s'amplia, podran contar altres casos en les següents temporades. Haurem d'esperar un poquet més en juliol, però tampoc queda tant i té molt bona pinta. També, si podem, parlarem d'ella i encara que no tinguem el programa en juliol, ho comentarem per xarxes.
Doncs anem allà, Lluís, amb la sèrie que ha sigut número 1 en les llistes de Netflix en molts països al mateix temps, i un d'ells ha sigut en Espanya. Es tracta de Afterlife, la sèrie produïda, escrita i dirigida, i a més protagonitzada, per Ricky Gervais. Posem en context, Lluís, de què tracta esta sèrie?
If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going.
So how are you?
A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself.
Bad then.
Bueno, Afterlife ens conta la història de Tony, el protagonista, que és el propi Ricky Gervais, però ens conta tot a partir d'un fet que no arribem a veure que succeeix, diguem, antes, que és el detonant de tot, que és la mort desgraciada de la seva dona després de patir una malaltia. El que veiem a continuació són una sèrie de capítols, que són 6 per temporada, de Ricky, el protagonista, de Tony, tractant de fer la seva vida normal a través de la relació en les persones que es troba, la seva relació amb la gent de la feina que treballa en un periòdic local, la relació amb el seu carter, la relació amb una prostituta en la que es troba. A través de totes aquestes relacions, Tony va tractant de lidiar un poquet amb el dol i amb la mort de la seva dona, amb qui tenia una relació genial i idíl·lica. I és un poquet una reflexió sobre la vida, la mort, també l'alegria, la tristesa i com ho projectem sobre la gent, no? No com la nostra felicitat o la nostra mal humor pot influir a més de més o els de més ens poden influir a nosaltres. Crec que en aquest sentit mescla molt bé un humor negríssim, sobretot la primera, que és més forta en aquest sentit. La primera té un humor negre increïble perquè Tony està deprimit per el tema de la dona i no se talla un duro en dir-li a la gent el que pensa, però d'una manera molt bèstia, molt a l'estil de Ricky Gervais. Però mescla això amb una sensibilitat molt, molt gran, perquè té motiu, o sigui, té moments de plorar, té moments de somriure, d'alegria, de moments que l'humor no està present, que crec que ho conjuga prou bé. Crec que aquesta sèrie està prou aconseguida. De fet, és de les que millor acceptació i crítiques ha tingut de la carrera de Ricky Gervais, que de vegades fa coses que són un poquet més desagradables, que no arriben tant a un gran públic.
A més, este èxit li ha fet que s'hagi... Bé, ha sigut esta setmana, no? La setmana passada s'ha ja dit que tindrà tercera temporada, perquè la història no acaba i encara se pot tirar del fil, perquè hi ha molts personatges pel mig que queda per saber més coses d'ells. A mi m'ha agradat molt la sèrie, vaig empatitzar molt amb tota aquesta història, tot i que a vegades quedava molt repetitiu el dol que contaves del protagonista, no? Perquè les escenes en què ell mira els vídeos que va gravar amb la seva dona quan la dona encara estava viva, els moments estos de on en el llit ell reflexiona un poquet amb el seu passat, que era tan feliç i ara ja no troba esa felicitat, els moments en el cementeri amb esa amiga que fa en el banc reflexionant també sobre l'abans, el avui i el demà. Aquestes escenes a vegades me quedaven un poquet repetitives i jo agraïa moltíssim quan en la història s'inicia del dol i d'este drama, no? amb la dona desapareguda, i coneixies més l'entorn actual de Tony, del protagonista. A mi el treball dels personatges en el periòdic local, per exemple, me pareix meravellós, o la interacció que té ella amb el pare, amb el gos, amb el carter, que me pareix un personatge fascinable. Tot este xoc que fa amb els personatges secundaris a mi me pareix el millor de la sèrie, i agraeix moltíssim que Ricky Gervais no s'hagi centrat tant en desenvolupar-se a ell mateix i que hagi fet un treball molt, molt digne dels que li envolten, que també fa que aquestes històries i subtrames que es creen tinguin interès per a continuar volent saber coses de la vida i de l'entorn de Tony. Perquè si es quedara només en el seu dol, quedaria una pel·lícula molt, una sèrie, perdó, molt plana i molt, molt repetitiva.
El pitjor que es podria dir de la temporada 2 és que ja dona símptomes d'eixa repetició. Hi ha moments que ja recorden molt a coses de la primera temporada, però és de veres que la segona temporada era un repte i era molt difícil de fer, perquè la primera era molt rodona i acabava i podria haver acabat ahir. Ja que ha tingut èxit, ha vingut una segona que crec que està prou bé, perquè, per exemple, com el personatge va evolucionant, s'abandona eixa via d'humor negre tota l'estona, crec que es fa un poquet més assequible i encara més ho notarem en la tercera temporada, que no sabem cap a on anirà, però que m'agrada aquesta evolució, que siga tan real, que no se repetisca en els mateixos esquemes exactament. Si el personatge es troba millor, doncs s'haurà de comportar millor. I crec que aquest pas altres sèries potser no la farien d'una manera tan repentina. Tinc curiositat de veure la tercera com ix, tot i que particularment m'agrada més l'humor negre més canyero de la primera, però la segona també me l'ha gaudit molt. Té un esquema molt senzill, crec que és una sèrie molt, molt intimista, que és molt fàcil empatitzar i identificar-te amb algun personatge, perquè té moments molt sensibles, que estan molt ben treballats, i té un esquema que també t'assegura un poquet d'humor, perquè en tots els capítols sempre hi ha un cas, una notícia, que els reporters locals tenen que anar a cobrir-la, i ahí és on, quan ell veu que la sèrie s'està posant més sèria i que no capten l'humor, cree que es
respira, el, ¿no? Respira.
El mecanismo de Ricky para asegurarte que va a seguir habiendo humor. Y la verdad es que este rollo local té molta gràcia perquè encara que moltes vegades pareix que el personatge estiga com en una superioritat moral de que la resta del poble no siga suficient per a ell o que siguen tots idiotes, crec que al final se li dona un xir, no, com a entranyable, no? Que hi ha gent que bueno, fa tonteries, però tot queda en un àmbit com molt de poble, molt tranquil, molt entranyable. I crec que el personatge també va donant-se compte de que està en un ambient on aquestes coses pues, poden ajudar-lo, no? Que són coses, bueno, xicotetes, gracioses, entranyables, i a donar-li menys importància que la que li donava. I me pareix que en aquest sentit planteja coses com molt sensibles, sent una cosa que, sent de Ricky Gervais, pues, podria pareixer que se centra en altres coses o en tractar simplement de fer-te gràcia o de burlar-se de la gent, i crec que no és així. Perquè el personatge protagonista diu coses molt madures i crec que és una sèrie que funciona tant en la comèdia com en el drama, encara que de manera irregular, i té també moments que fluixeja o coses que no funcionen, però vaja, per a ser una sèrie de 20 i pico minuts per capítol, 6 capítols per temporada, crec que se veu molt agradable i que mereix la pena.
Hi ha moments, per a mi, en la segona temporada, també vull defendre-la perquè hi ha moments molt, molt bons. Recorde el show teatral, me pareix molt divertit. Hi ha personatges totalment asquerosos, despreciables, odiosos, a més no poder. Me ve al cap el psicòleg i se faixa masclista, és asquerós. I te descollones a mi, no? Vull dir que crec que Ricky Gervais ha sabut i domina molt bé, no? Ese canvi de to i ese saber ficar quan ell vol fer que respire la sèrie, l'humor, o per exemple l'esquetx de l'home que porta anys ficant les seues cartes en una bústia, creguent que era una bústia de correus, i és una paperera de merda de gossos. I la forma de contar-te, la forma de despreciar al personatge, però com dius tu, trobar-lo entranyable i apiadar-se d'ell un poc, no? En plan, pobret. A mi, esos personatges secundaris me pareixen meravellosos i tinc moltes ganes de la tercera temporada, que encara quedarà prou. Lluís, te pareix que escoltem a la nostra audiència?
Clar, segur que parlen de la sèrie millor que el que hem fet nosaltres.
Doncs Paula Fons té un missatge per a nosaltres, que si t'hi pareix, escoltem ara mateix. A veure si li ha agradat la sèrie, que ja te dic jo que sí.
Hola, Sinestèsia, com va? Doncs a mi Afterlife m'ha aparegut una de les sèries de la temporada, una de les que més m'estan agradant, o de les que més m'han agradat en Netflix. La veritat és que crec que ha agafat temes que ja havia tractat en altres sèries i així les han portat a un nivell superior, han donat un pas més enllà. I igual no estic sent molt imparcial o molt objectiva, perquè a mi Ricky Gervais m'encanta, el seu humor m'apassiona, de veres que tot el que ha fet des de The Office, Extra, Derek, els seus stand-up, tot. Però no sé, a mi la sèrie de veres que m'ha convençut en tots els aspectes, m'ha fet riure i plorar per separat i alhora i en diverses ocasions. I bé, l'únic que també m'agradaria dir amb aquesta qüestió és que moltes vegades només ens parem a apreciar el treball de determinats actors que han sigut còmics quan fan papers de drama. I també només Ricky Gervais ara, sinó també, per exemple, un que està molt d'actualitat, Bob Odenkirk en Better Call Saul. Me dona molta ràbia perquè crec que no se sol apreciar el difícil que és fer riure, i que segurament siga igual o més complicat que fer plorar. Però bueno, tornant a Afterlife, ja vos dic que m'ha encantat i que ja pare i no m'enrotlle molt més. Una abraçada.
The winter wind is whispering wild.
Moltíssimes gràcies, Paula, perquè la veritat és que estem molt d'acord amb el que has dit i gràcies per animar-te a contar la teua sobre Afterlife, o sigui, aquells tres, més o menys, hem coincidit en el mateix.
Sí, queda molt recomanada Afterlife. Lluís, te pareix que passem i parlem ara d'una pel·lícula, deixes que només per la seva localització ja donen ganes de veure-la. I és que hem vist esta setmana El silencio del pantano, pel·lícula de Marc Vigil, rodada íntegrament a la ciutat de València, concretament al Cabanyal i també a l'Albufera. De fet, l'Albufera és ese pantano del qual es parla en el títol de la pel·lícula. Anem a analitzar-la, vinga.
¡Hola! ¡Ey! ¡No hay ninguna razón para que yo esté aquí!
Fue justo ahí cuando empezó todo.
La pel·lícula va d'un escriptor de novel·la negra que agafa la corrupció i la misèria humana com a protagonistes dels seus crims ficticis i fer d'aquestes obres uns èxits literaris, és una persona d'èxit en eixe camp. El joc que ens proposa la pel·lícula és que pot ser aquests crims no siguin tan ficció com puguen parèixer. La trama principal de l'escriptor es mesclarà amb altres trames de corrupció política, de tràfic de drogues, lluita de poders, eixos dominis de la venda de drogues, conflictes, assassinats, les bandes com controlen certes zones del Cabanyal, tots els ingredients d'un cinema negre en tot arreu.
Una pel·lícula que, recorde, comença d'una manera molt potent, amb aquesta conversa en un taxi, recordes, Lluís, i amb el futbol de fons, un partit del València-Barça, i com se genera aquesta tensió entre el taxista i el client i com desemboca tot, i el bot de to, una altra vegada parlant de canvi de to, a la realitat, no? que passem a conèixer el personatge principal. Me pareix un inici molt potent i que ja t'està dient aquesta dualitat i aquest xoc que va fer entre realitat i ficció. Un xoc, com deies, que a vegades creus que és així, a vegades el confons i que també és la gràcia de la pel·lícula.
Doncs sí, aquest inici que deies amb Luis Zahera com a taxista, jo ja pensava, buah, això serà la millor pel·lícula de la història, perquè és un actor que ens encanta.
Sí, de veritat.
I quan el veus tan encarnissat i tan fora de si, dius, és que és el millor actor del món. El tio és un crac. Sí que és de veres que este inici, que té molta atmosfera, està molt ben rodat. Sí que té certa continuïtat. La pel·li està, crec que podem dir que està molt ben rodada. Té algunes escenes memorables, estan prou ben aprofitades les localitzacions.
Genera... Uns efectes especials, Lluís, perdona que te detalli, però uns efectes especials també molt, molt dignes, escenes molt potents que dius, uau, no t'esperaves, no? Esos socs típics de pel·lícula de cinema negre on és dispars, sang... Bé, esos moments que te deixen en una angoixa i en un esglai.
Doncs sí, crec que tot això està molt, molt aconseguit. Té, com a pel·lícula d'acció té empaque i està ben feta. Crec que, al contrari de Afterlife, com em comentaves tu fora de micros, el disseny de personatges així pot ser siga el més fluix i el que acaba arrastrant la pel·lícula cap a baix i te deixa cert regust de pel·lícula desaprofitada, perquè no crec que se puga dir que és una pel·li dolenta, però els personatges són molt, molt... estan carregats de prejudicis. Si fa poquet teníem la sort de comptar amb la gent de Secretariado Gitano que ens va fer una masterclass sobre el que se hauria de fer en l'audiovisual respecte als gitanos. Esta pel·lícula ho desmunta tot perquè Nacho Fresneda, que és un grandíssim actor i fa un paper prou potent, fent... de gitano violent, desagradable, que és el dolent de la peli, doncs tira un poquet tota aquesta inclusió cap als gitanos que hauria d'haver. I no només per això, sinó altres personatges que estan ja molt manits, estan molt vistos i que en aquest sentit la peli no és tan original.
A més, Lluís, perdona, no estan evolucionats i treballats aquests personatges per a que, a banda de tindre una part malèfica, dolenta i despreciable, tinguin uns objectius o tinguin una altra, el yin i el yang, on pugues trobar part bona. És que quan trobes un personatge en el que només és dolent i només busca el seu bé i sempre està amb la cara enfadada i no té ese respir de bona persona, clar, te crea una atmosfera tan tensa i tan dolenta al seu voltant que no te ho creus i que no creus que per lo que està lluitant, no? No li dona realitat a aquest personatge, queda massa forçat. No sé si te va passar lo mateix, però a mi, tant amb el Nacho Fresneda com també amb el paper de Carmina Barrios, la mare, per ser de Paco León, que a més...
De María León.
I de María León. A més, una veu molt impostada per a que no parega la Carmina Barrios de la que estem acostumats a veure. Ese treball de personatges secundaris quedava molt, molt, molt fluixet per a mi.
Sí, i al respecte del que deies, el tema de la verosimilitud, crec que fa aigües en alguns moments. Hi ha coses superimportants per al guió i per a la història que se decideixen per xicotetes coses que no tenen ninguna credibilitat. I crec que això tampoc ajuda a crear un thriller misteriós i inquietant.
De fet, tota la pel·lícula gira entorn a un gir de guió que ve de la nada.
Ja.
No anem a fer spoiler, però saps en el que m'estic, al que m'estic referint.
Sí, sí, sí. Clar, i per això diem que no és un guió tot lo digne que hauria de ser per a la bona posada en escena que té la pel·li, la qualitat que té, i crec que se nota que han intentat fer-la molt bé i han posat tots els esforços perquè els efectes especials són molt bons, els actors i actrius són molt bons, els escenaris i les localitzacions també, però aquestes xicotetes coses que estem comentant és que al final no són tan xicotetes, i quan les veus són carències o defectes que es fan molt, molt evidents en la història. Mm-hmm. I crec que això tira un poquet per terra tot el treball. Tot i així, crec que és una pel·li que es pot recomanar, que bueno, per a passar l'estona no està del tot malament. Crec que seguim en la línia de posar un poquet certs territoris o paisatges del País Valencià cada vegada més presents en l'audiovisual. L'Albufera aquí jo crec que, i el Cabanyal, crec que estan molt ben rodats. Crec que no és molt habitual veure plànols tan xulos i escenes on se demostra aquest poder que tenen els paisatges i els escenaris.
El Cabanyal pareix el Bronx en moltes ocasions.
El Cabanyal, clar, el tema de la gent en el carrer i de la droga està super exagerat, però és de veres que visualment sí que té molt de... És molt potent, els carrers, les fogueres que se fan de nit, l'edifici de esportuaris, té coses molt, molt xules i molt potents. Últimament estem parlant molt de pel·lis o sèries que estan gravades a l'Albufera, i en aquest sentit crec que esta la retrata prou bé, lo poquet que, bueno, en els poquets moments on ix, i crec que en aquest sentit estem en la bona línia. Ara cal una pel·lícula que podria haver sigut esta, amb un guió més rodonet i uns personatges un poquet més ben treballats en aquest sentit, doncs fer una Isla Mínima, que també està gravada en una espècie d'Albufera d'allí de Sevilla. Pues, tenim, el que vinc a dir és que tenim tots els elements per a poder fer una pel·lícula que transcendisca i que passa a ser de les millors de l'estat espanyol en un any, que guanyi premis i que ho pete. Mm. Així que...
Esta està l'intent fet, com dius tu.
Sí, sí.
Doncs sí, estic totalment d'acord en tot. A més, alabar la direcció de Marc Vigil a nivell de moviment, de tractament de l'espai, a mi els planos m'encanten també, el muntatge també està molt ben fet, i únicament posar-li ese però a nivell de personatges y de un poco la historia. Se está fent esa etiqueta ya de cinema valencià, que ya sería molt arriscat dir que existís un cinema valencià, pero esos detallets de corrupció política ya se está ficant en la idiosincrasia valenciana. A mí no me está agradant molt, Lluís. Ho tenim ya en los genes.
Això també és qüestió de temps, de poder anar proposant altres mirades i per la volta això, i en uns quants anys jo crec que ens podrem desfer d'aixes etiquetes.
Bé, doncs amb l'excusa del silenci del pantano hem cregut molt oportú parlar de Celtia Montés. I qui és Celtia Montés? Doncs és la compositora de la banda sonora del silenci del pantano. I creguem que és un personatge que cal reivindicar, que és el de la dona en les bandes sonores. Ja ho hem parlat així diverses vegades a Sinestèsia, però que en aquest cas creguem que una dona jove que està treballant ara al cinema contemporani cal reivindicar-la i parlar de la seva obra, que és molt, molt, molt bona. ¿Te pareix, Lluís, que repassem qui és Celtia Montés?
Doncs evidentment que sí, perquè ja era hora de dedicar-li tota una retrospectiva a esta crack.
Doncs Celtia naix a 1979 a Madrid, estudia piano ja des dels 4 anys i comença a escriure les seues primeres xicotetes composicions als 9 anys, com tu i jo, vamos.
Sí, sí, uns xanis de la música, està Celtia, està Mozart i estem nosaltres.
Després de graduar-se i d'obtindre diferents titulacions, a 2005 se'n va a la Berklee College of Music, ja sabeu, possiblement l'escola de música més important del món, i es gradua obtenint la summa cum laude, que és lo más, vamos, el 11, no és ni un 10, és un 11. I allí es gradua i demostra la seva valia.
La seva primera incursió a l'audiovisual és a 2008 amb la sèrie documental El Camino del Cid i amb la pel·lícula Prado Longo, de la qual escoltàvem la banda sonora. A 2010 també s'iniciarà el món de l'animació, acompanyant musicalment la pel·lícula La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol. Es diu així a la pel·lícula. I també repetiria amb Ignacio Vilar, director de Prado Longo, a 2012 amb la pel·li Vilamor.
La composició ja obtindria diverses nominacions a nivell internacional, però la popularitat de Celtia li vindria a partir de 2014 amb la pel·lícula de Maria Ripoll, Rastres de Sàndal, una pel·lícula, de fet, que hem tractat i hem parlat així a Sinestèsia en el seu moment. A 2014 també dirigiria a Esmorga, tornant a repetir amb Ignacio Vilar en este pel·lículo, per cert, protagonitzat per Carra Elejalde, el teniu a Filmin, i crec que és, podríem dir que és la millor pel·lícula d'Ignacio Vilar fins al dia d'avui.
També és interessantíssima l'aportació musical de Celtia Montés al món del documental. Primer, amb Fràgil Equilibrio. I vos sonarà el títol si sou seguidors nostres, perquè entrevistarem el seu director, Guillermo García López, quan guanyà el Goya Millor Docu a 2016. Uh-huh. Documental que toca Celtia Montés, documental que visita els Goya, perquè també vos sonarà un altre treball seu per al documental Desenterrando Sad Hill, que és possiblement el millor documental espanyol de 2018, Chuntam, El silencio de otro.
Desenterrando Sad Hill, que parla d'aquesta reconstrucció d'un cementeri fictici que es va fer, es va muntar a Burgos fa més de 50 anys per al rodatge de la pel·lícula El bueno, el feo i el malo. I com no podia ser d'una altra manera, trobem aquells instruments, no?, que evoquen la música d'Ennio Morricone, que de segur totes i tots teniu al cap d'esta mítica banda sonora. Llegíem a la web Mundo BSO, una web, per cert, referència i podria ser de capçalera per a tot amant de les bandes sonores, una crítica molt acertada i molt bonica del final d'este documental i de la seua música. Diu: inteligentemente y muy respetuosamente, en el desentierro final, Celtia Montes no hace sonar la música de Morricone en su esplendor, pues hubiera sido como decir que también se le rescataba del olvido, sino bien al contrario, una pequeña, hermosa e íntima música para expresar la satisfacción por el logro alcanzado. Morricone no sona perquè no l'hem soterrat ni el soterrarem, i el treball de Celtia Montes a este film és excel·lent. També és un homenatge molt bonic.
I arribem a 2019 i ja tenim El silencio del pantano, de la que acabem de parlar, i Adiós, però no és Adiós de que me'n vaig, és que la peli es diu Adiós, dirigida per Paco Cabezas. Protagonitzada per Mario Casas i Natalia de Molina. És una banda sonora més bé trista, d'ambient gris, més tediosa en el bon sentit de la paraula, perquè se adapta al que vol contar la pel·lícula o la història. És d'aixes músiques que relaciones directament amb un thriller, en este cas una pel·li de venjança, que és el tema, no? Tenim també més treballs de Celtia Montes per ahir, Pablo?
Sí, tenim més treballs encara sense estrenar, Lluís, perquè Celtia Montes, l'últim treball en el que ha estat, ha sigut El silencio del pantano i Adiós, com dèiem, i tenim un drama que s'estrenarà en poc temps perquè hauríem d'haver vist al Festival de Màlaga, que és Uno para todos, una pel·lícula protagonitzada per David Verdaguer i dirigida per David Ilundain, director, per cert, Lluís, d'una pel·lícula que a tu t'encanta, que és B, de la lletra B de Bárcenas.
Sí, m'encantaria si l'haguera vist, però sí que és cert que m'agrada molt que hagi fet la pel·lícula sobre això.
Creia que sí que l'havies vist i que era la teva pel·lícula preferida, de veritat.
No, hauries de tindre el meu film Affinity obert per anar mirant tot el que he vist i el que no.
Sí, quan m'arrisca a dir alguna cosa així, pot ser que la cagui per no tindre el teu film Affinity.
Però bueno.
A que t'agrada encara que no l'hagis vist.
Sí, i de fet crec que podria tindre una segona part que podria ser M. Rajoy. Se ho podrien plantejar a veure si els dona pressupost per a fer aquesta continuació.
Bueno, fer una amb la lletra D de diciembre per el Covid i Ayuso estaria guai, eh?
Seria un bon bif, la veritat.
Seria un bon bif. O deixem amb B, que ja és una molt bona pel·lícula, i fins ahí. Doncs este homenatge nostre a Celtia Montes, i apunteu-vos el seu nom, perquè de segur és molt interessant tot el que vinga a partir d'ara també. Lluís, anem amb l'última secció del programa, dedicada a cineastes que feren pel·lícules molt taquilleres, de molt èxit, de crítica i de públic, i que de sobte desaparegueren, o que continuaren treballant, però sense tornar a gaudir d'aquesta rellevància i fent fracàs rere fracàs. Te pareix que comencem? A veure si aquesta banda sonora te sona. Per a mi una de les pel·lícules favorites i també la favorita de molta gent, d'aquests títols que li llegiríem en primer lloc moltes persones quan ens pregunten: i la teua pel·li favorita, quina és? Doncs jo, Lluís, diria La vida és bella, com bé saps.
Però per això tu eres la persona cookie de sinestèsia, ja ho diu, sí. Maria sempre.
Sí, així és.
ja sabeu, La vida és bella, dirigida per Roberto Benigni a 1997. És una revisió de l'extermini nazi amb tocs d'humor, també de tragèdia i de tristesa, òbviament, però amb aquest regust super dolcet i ensucraet amb la mirada de, del fill. Benigni va guanyar 3 Oscars, entre molts altres premis internacionals. Ja sabeu que va començar a caminar per damunt de les butaques de, del teatre de, on es donaven els Oscars. Uh-huh. Va ser tot un triomf, va ser tot increïble. Semblava que ahir Benigni s'anava a menjar el món. Venia de fer pel·lícules a Itàlia amb poca incidència fora del país. Johnny Palillo, per exemple, va ser tot un èxit de taquilla. En Itàlia és, no sé si... Sí, la comparació és bona, però una espècie de torrente, no? En el sentit de que tot el món la coneix i tot el món l'ha vist i era una comèdia, però Johnny Palillo, fora d'Itàlia, no és gens coneguda. Arriba el boom de La vida és bella i després què?
Doncs després tenim el fracàs estrepitós de Pinocho, una pel·lícula infantil que aconseguí que els xiquets i xiquetes fugiren despavorits de la sala als pocs minuts de veure com s'estava representant Pinocho en esta pel·lícula. Va ser un fracàs absolut. I després, a 2005, El tigre i la nieve, per a mi una pel·lícula molt bonica, molt divertida, d'aixòs 10 que fiques a Filmfinity perquè eixe dia estàs nyonyo, però que crec que només per a mi, per a pocs més. L'èxit del tigre i la nieve no va ser ni 10 vegades menys que La vida és bella. De fet, Benigni decidí apostar pel teatre, deixant-se el cinema. Va fer l'espectacle Tutto Dante, on conta a la seva manera la Divina Comèdia, i això sí que va ser un èxit tant a Itàlia com als Estats Units. I ara torna a la seva faceta d'actor protagonista amb una nova versió de Pinocho, que el tio ha dit que ell vol aconseguir que Pinocho sigui un èxit, i està dirigida per Matteo Garrone, per cert, o sigui que pot ser que sí que ho aconseguisca. A veure si tornem a veure el gran Benigni. Això sí, en direcció pareix que no el tornem a veure almenys en els pròxims anys.
Sí, crec que ha fet una espècie d'amiga, date cuenta, i s'ha donat compte per fi. Matteo Garrone és un director molt consolidat i molt bo, dels millors d'Itàlia actualment, així que Pinocho aixina d'entrada és una història que me crida zero, però que sí que crec que se mereix una versió que estigui a l'alçada. Així que ja veurem què fa Benigni. Anem a escoltar una altra que també crec que no fa falta ni dir quina és, perquè és superconeguda, i anem a veure la seva particularitat. En este cas, altre nom que voldríem esmentar és el de Irving Kershner, que no sona molt, veritat? Doncs va dirigir a 1980 una bomba cinematogràfica com és Star Wars, Capítol 5, L'Imperio Contraataca, que per a molts és el millor de tota la saga. Mm-hmm. La seva responsabilitat era tractar de continuar i repetir l'èxit que havia tingut la primera, que ha sigut un dels esdeveniments cinematogràfics més grans de la història del cine. George Lucas va ser alumne seu i per això el creador d'este món intergalàctic se li va ocórrer proposar-li a Irving Kershner el rol de director, tot i que ja sabem i ens podem imaginar que George Lucas va tindre molta mà no només a la producció executiva, sinó també en la direcció. I és cert que totes les pel·lis de la saga que no estan dirigides per George Lucas tenen un aura i un estil que està molt marcat per el George Lucas de l'episodi 4 de la Guerra de les Galàxies, que funciona un poquet com en les sèries. Les sèries, dona igual, van canviant de director cada capítol, però totes tenen un nexe en comú i una coherència en la manera de dirigir, i este va ser un poquet el cas. Però qui era Irving Kershner? Què havia fet abans?
Doncs havia dirigit diverses pel·lícules abans d'esta responsabilitat, com deies, títols per a mi poc coneguts. Pot ser Los ojos de Laura Mars o La venganza de un hombre llamado Caballo són els que més vos poden sonar. I després de l'èxit de La guerra de les galàxies, doncs dirigí 3 anys després la pel·lícula Nunca digas nunca jamás, podríem dir l'ovella negra de la saga de James Bond, i això ho diem perquè és l'única pel·lícula de la saga que no està produïda per Ion Productions, que ha sigut la productora que s'ha encarregat i que té els drets de la saga de James Bond. Va a ser una productora independiente que després d'una batalla legal va a aconseguir traure a la llum esta película que va a ser super rentable en ganancias de vora 100 milions de dòlars.
Anem amb una altra que també és de Kershner i que també és coneguda i a veure què va passar ahí.
Set anys després, els creadors de Robocop pensaren que necessitaven a un director que sapiguera portar segones pel·lícules a l'èxit, com va passar amb Star Wars, i ho va tornar a fer. Kershner va aconseguir de nou un èxit de taquilla amb rècords de primer cap de setmana amb Robocop 2. En 10 anys, 3 grans èxits, i a partir dels anys 90, Kershner abandona totalment la direcció per dedicar-se a l'actuació, però una decisió que no va encertar, no va tindre molta rellevància i va finalitzar la seva carrera abans de morir donant classe, tancant així un poc el cercle, no? Perquè, com dèiem, va ser professor als seus primers anys. Una història molt intensa en aquests 10 anys amb 3 pel·lícules molt conegudes, però ni abans ni després va aconseguir fer-se un nom.
Irving Kershner, aprofitem també per a demostrar-li eixa estima a un de... Eixos directors que són artesans, que potser no tinguen tanta autoria com altres, però que són necessaris per a tirar endavant els projectes. Encara tenim exemples més exagerats, i és que qui no ha vist Speed, també coneguda com el autobús que no podia bajar de 80,
sí.
La meva broma favorita de Simpson, possiblement la pel·lícula més repetida en la història de la televisió. Hi havia una època entre els 90 i els 2000, si sou encara més joves igual no ho heu viscut, però era increïble, feien Speed a totes hores.
Sí.
Keanu Reeves i Sandra Bullock, un thriller molt original en el seu moment, un autèntic èxit en taquilla, va costar 30 milions de dòlars i va recaptar més de 350.
Creo que está colgado por este autobús.
Pot ser que siga una de les pel·lícules millennials per antonomàcia i que tristament no coneguem per a res al seu director. Jan de Bont es va estrenar al món del cinema amb esta pel·lícula, amb Speed. Tot apuntava a que ho anava a petar. De fet, estava llegint alguna crítica de Speed i parlaven de Jan de Bont com el nou cineasta del Oscarissat, excel·lent i referent en la història del cinema. Però la seva segona pel·li va ser Twister, que també vos sonarà als millennials perquè l'hem vist també, crec que totes i tots, que estava bé, però ja no tant, no? Esa pel·lícula del tornado, que amb una imatge molt famosa, que és la de la vaca, te'n recordes, no, Lluís? La vaca volant. Podria ser també la pel·lícula, la segona pel·lícula més repetida de la història de la tele, perquè també la feien a totes hores. I després de la pel·lícula del tornado, Speed 2, que va dir, si s'ha fet Robocop 2, doncs Speed 2 ha de petar-ho. Doncs no, dona vergonyeta.
Que era el crucero que no podia bajar de 80 nudos.
Sí, una pel·lícula molt, molt, molt fluixeta. Després va fer La guarida, que va aconseguir... Sí,
encara més fluixeta.
Encara més fluixeta, va aconseguir 5 nominacions, però als Razzi, que sabeu que són els premis a pitjor pel·lícula de l'any. I després hi ha altres decepcions. A 2003, fa ja 17 anys, va fer la segona part també, però de Lara Croft.
I a partir d'ahí, Jan de Bont ha desaparegut.
Però desaparegut, desaparegut. Res.
Sí, o sigui, imagineu com estarà considerat en el món del cinema per a després de fer dos èxits com són Speed i Twister, que no te tornen ni a cridar ni tornes a tindre responsabilitat. Cal dir també que Jan de Bont, abans de ser director, era director de fotografia. i damunt dels bons i reconeguts. Totes les pel·lis de Paul Verhoeven, també les de John McTiernan, el director de Jungla de Cristal i La caza de l'Octubre Rojo, director de fotografia a Black Rain de Ridley Scott, o sigui que not bad, perquè el tio tenia una carrera impressionant. Com a anècdota, contar que Jan de Bon va presentar un projecte per a dirigir l'adaptació americana de Godzilla, però Sony li va denegar el projecte pel pressupost. Roland Emmerich va agafar la història, la readaptar per a que costara menys i, voilà, èxit que es va perdre el director, que de veritat que no sabem que ha sigut del bo de Jan de Bon.
Jo he cremat Google, Lluís, intentant llegir-me les últimes entrades que parlen de Jan de Bon i no se sap res d'ell. Està viu, o això ho diu la Wikipedia, però no ha tornat a fer res des de 2003, que és la segona part de Lara Croft. O sigui que ahí queda la curiositat, si algú s'entretén i s'avorrís a casa i vol buscar-ho i donar-nos aquesta informació, nosaltres estaríem encantats de saber què és del viejo de Jan de Bont. Lluís, has esmentat una saga com La jungla de cristal, el seu director, també l'has dit, John McTiernan, que ha fet altres grans coses, de fet va dirigir la tercera part de La jungla de cristal, que també me pareix molt bona, però i la segona, La jungla 2, de qui és, Lluís?
Doncs no sé, però... No sé. Anem a averiguar-ho. És de Renny Harlin, que segurament tindrà la seva filmografia com 20 o 25 pel·lícules, cap d'elles, òbviament, de tant d'èxit com la de dirigir al gran i mític John McClane.
Yippee-ki-yay, hijo de puta.
La isla de las cabezas cortadas, El exorcista, El comienzo o Mindhunters poden ser alguns títols que vos sonen, però cap d'ells molt interessant com per a donar-li més minuts al programa. Des de 2017 està a Àsia, s'ha anat allà perquè als Estats Units ja no li funcionava la cosa i està provant sort amb el cinema d'acció asiàtic. Va fer una de Jackie Chan, que és Atrapa un ladrón, que està acompanyat per Johnny Knoxville, no sé si te'n recordes d'ell, Lluís.
Sí, un tio com no s'ha mort.
Un dels de Jackass. Doncs, aquesta és l'última pel·lícula que ha fet, Atrapa a un ladrón amb Jackie Chan i Johnny Knoxville. Un tio que va fer el Yippee-ki-yay, hijo de puta, que ha sigut una de les escenes més importants del cinema modern. I, Lluís, un altre cas molt, molt, molt sorprenent, i este sí que podria donar per a un capítol sencer de sinestèsia, és el de Tony Kaye, qui va presentar la seua òpera prima a 1998 i pot ser Bosón el títol. American History X.
Mi padre me regaló esa camioneta, hijo de puta. ¿Le has disparado a algún bombero? ¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? Te voy a dar una buena lección, hijo puta. Pon la puta boca en el bordillo. ¡Ponla en el bordillo! Eso es. ¡Derek, no! ¡No!
American History X, ja sabeu, no requereix de presentació. Eixa pel·lícula sobre el nazisme i l'extrema dreta als Estats Units, protagonitzada per Edward Norton, que va ser un èxit i que va donar per a... Més que una bona pel·li, que també ho és, pues una pel·lícula icònica amb l'Edward Norton i amb algunes de les imatges en blanc i negre tan repetides per les xarxes, però la història que hi ha darrere de la carrera de Tony Kaye, que segurament podria haver sigut molt diferent si no haguera passat el que va passar en American History X, que és que el muntatge final no va ser el que el director volia, que és una cosa prou habitual, sobretot quan no tens tant de caché, i és que va ser un muntatge més bé de la producció, no? Del productor d'American History X, que va decidir un poquet com acabaria la pel·li segons amb el que hi volia. Òbviament això no li agrada a ningú i a Tony això el va cabrejar moltíssim i va començar a carregar contra tots, contra la indústria, contra la gent de la pel·li, contra la producció. Ell estava molt orgullós d'American History X. Segons el que m'has contat tu, Pablo, va arribar a dir que era el millor director britànic només per darrere d'Alfred Hitchcock.
Sí, sí, tal qual.
Ahí sí, o sigui, el tio estava supercrescut pensant que havia dirigit la millor pel·lícula de la història que pot ser sí, perquè no veurem mai el muntatge que hi tenia pensat, i va decidir també prendre distància amb la indústria, però destrossant tots els enllaços i totes les relacions que tenia, no? Perquè es va posar d'una manera tan agressiva a carregar contra la indústria que entre ell i la pròpia indústria, que això tampoc li beneficiava, va acabar fora del sistema i no va dirigir una pel·lícula en moltíssims anys.
Uh-huh. Va dirigir un projecte personal seu que es diu el documental Lago de Fuego, sobre l'avortament vist des de dos punts de vista, sobre a favor i en contra, i va alternar aquest treball amb el rodatge d'espots publicitaris. Però és que, Lluís, la seva vida, si creus que ja no podia anar pitjor amb American History X, encara no acaba la cosa. Va dirigir la pel·lícula Blackwater Transit, una pel·lícula que ningú ha vist acabada. Es suposa que es va presentar a Cannes Film Market, però sense estar acabada la postproducció. O sigui, imagina't el que presentaria allí. De fet, van dir des de la producció que això no estava com per a que ho vegera ningú. Van haver un munt de pleits, un munt de judicis per drets, per estafa, dels diners que s'havien ficat a la pel·lícula se'ls va quedar un tio, que de fet està este tio, el director de producció de la pel·li, està a la presó per frau. Encara no s'ha acabat de muntar i fins i tot ha dit el propi director que faltarien algunes escenes per rodar. O sigui, que estem parlant d'una pel·li protagonitzada per Lawrence Fishburne que va costar 26 milions de dòlars i que està a un calaix, agafant pols. O sigui, que imagina't la vida de Tony Kaye.
Sí, que també, a banda de tot, té un poc de mala sort el xic.
Sí, sí, sí. Hi ha una pel·lícula a 2011 que eixa sí que ha vist la llum, que crec que tu has vist, no, Lluís? La de El professor.
És El professor i està protagonitzada per Adrien Brody, o sigui que, diguem que, bueno, només Adrien Brody, també està Christina Hendricks, uh-huh, Marcia Gay Harden, James Caan, Lucy Liu, Bryan Cranston, o sigui, poca broma. Va tindre relativament bona acollida, té pràcticament un 7 a Film Affinity, en prou visionats. A la crítica la va dividir un poquet, però en general va agradar prou. La veritat és que jo recordo que a mi no em va agradar molt, em va parecer molt sobrecarregada i molt sobreactuada amb el drama, crec que el forçava molt, quedava com molt, molt artificial, però vaja, m'alegre també que Tony, després d'una vida en tantes penúries amb l'audiovisual, poguera tirar endavant este projecte, que des de 2011 és l'últim que ha fet, o sigui, han passat 9 anys i ahí s'ha quedat el tema, i no és una pel·lícula dolenta, ni molt menys.
Uh-huh. Ha dirigit un documental que es diu Humpty Dumpty i va sobre la seva pròpia experiència a American History X. Humpty Dumpty és el nom que ell va demanar que ficaren com a director de la pel·lícula American History X, perquè ell no volia eixir com a creador d'allò perquè no ho havia muntat ell. Al final no va poder ser i Humpty Dumpty ha utilitzat aquest títol per a contar aquest documental, diguem, autobiogràfic. De veritat que si teniu interès, llegiu-vos la història que hi ha al darrere del muntatge final d'American History X, perquè és supercuriós la forma que va, o sea, totes les coses que va intentar per recuperar la seva pel·lícula. Ja, Lluís, i ja acabem amb això, va portar a tres religiosos a la reunió amb la productora perquè els convenceren, perquè convenceren als productors de que li giren el seu muntatge. A més, tres religiosos, cada un d'una religió. Perquè clar, creia que així igual, sí que...
Igual no eren creients.
Imagina't. Imagina, també se va gastar un munt de diners en periòdics, en publicitat en contra, va carregar contra Edward Norton... Bueno, ahí n'hi ha un jaleo que de veritat que vos recomane si sou un poquet de salseros que se li xau.
Anem ja en la part final de la secció i del programa. Ja que hem parlat de directors que tenen una pel·lícula que destaca més o que després d'uns èxits han quedat en l'oblit, anem a parlar d'aixòs directors que només han fet una sola obra mestra, perquè només han dirigit una pel·lícula en tota la seva vida. i que la teua única pel·lícula siga molt bona, doncs també és d'admirar, perquè imagina't que només fas una i de munt és dolenta. Anem...
Què ha passat, eh? Què ha passat? Per ahí també
hi ha moltíssims casos, però si te pareix, Pablo, anem a destacar un parell i anem a començar per esta.
Me estoy usando, padre. Escúchame, por favor. Intenta comprender lo que hago y escúchame.
Johnny cogió su fusil. És una de les pel·lícules antibelicistes, jo crec que més importants de la història del cinema, una obra mestra que no anem a descobrir així ara perquè de segur que la coneixeu. Un exemple per a molts com la gran pel·lícula sobre la Primera Guerra Mundial, no, Lluís?
Sí, una de les pel·lícules en el seu moment més dures i crudes i desagradables que es poden veure, inclús ara.
També.
Sí, segueix sent molt dura. Estem parlant de 1971, basada en la novel·la de Dalton Trumbo, que també de segur coneixeu a este guionista i escriptor. Va ser perseguit pels Estats Units durant la Guerra Freda per eixa casa de bruixes famosa que es va fer amb moltíssims artistes nord-americans. I és que la pel·lícula Johnny Coge su fusil també està dirigida per Dalton Trumbo.
Dirigida i escrita, evidentment, i adaptada de la seva pròpia obra.
Sí, així no pots tirar-li la culpa al guionista de «Ai, no, és que m'ha canviat l'obra». No,
sí, sí, sí.
Ho va fer tot ell i ho va fer molt bé. I és una llàstima que se quedara ahí perquè és l'única pel·lícula dirigida per Dalton. No li va donar temps a dirigir més perquè va morir 5 anys després. No sabem si s'haguera clavat molt més a fer més pel·lícules, però sí que li va donar temps, per exemple, per a escriure 4 guions més.
Hem de dir que durant aquests últims anys l'Acadèmia de Hollywood li reconeixia ser l'autor original del guió Vacaciones en Roma, que va tindre que escriure amb un pseudònim, assignant-li, no? I si heu vist la pel·lícula de Trumbo, per cert, molt recomanable, però a mi me va encantar, coneixereu tota la vida d'aquest director, que no apareix res sobre la direcció de Johnny Coge su fusil, però sí sobre tota la vida que va tindre de persona perseguida pel seu govern simplement per pertanyer al Partit Comunista. Molt interessant, Lluís, este exemple, única pel·lícula, com dèiem, d'un gran escriptor i guionista. De fet, Espartaco, recordem que està escrita per ell.
Espartaco o Éxodo, que també són... És una altra que coneixem molt per la música. Anem, si te pareix, Pablo, amb la segona, que també crec que és coneguda i crec que mereix una minisseccioneta per a ella, no?
Safety. And the moonlit vision of the sleeping children in their small ark of safety, and Pearl cradling the precious doll in her small arms, dreams a child's gentle dream.
Un dels grans actors de la primera meitat del segle XX, qui va treballar amb els més grans, o sigui, estem parlant de Hitchcock, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Charles Baydor, Otto Preminger, era Charles Laughton, nom que de segur vos sona, i pot ser també siga per la seva única pel·lícula dirigida, La noche del cazador. Al igual que ocorria amb Dalton Trumbo i Johnny Cogió su fusil, és sorprenent que una de les millors pel·lícules de la història del cine siga l'únic treball de Laughton com a cineasta.
Això de millor de la història no ho diem nosaltres, que també, sinó que és una d'aquestes pel·lícules que molts crítics elegirien en el seu top 10, no? I això que la pel·lícula no va tindre res d'èxit quan es va estrenar. I va ser per això que a Laughton se li llevà la idea del cap de tornar a dirigir. Va ser per això, perquè no va tindre res d'èxit. Però, anys després, descobrim que és una obra avançada al seu temps, un thriller, quasi una pel·lícula de por inquietant, que a més té una potència visual poques vegades vistes abans i tampoc després.
Leaning on the everlasting arms, what a fellowship.
Està protagonitzada per Robert Mitchum en un dels personatges més aterradors de la història del cine, que jo crec que va inspirar també, per exemple, alguna estética del exorcista. Uh-huh. Una persona, un psicópata, vestit de predicador i amb els dits escrits, bueno, dibuixats o tatuats, en una mà amor, love, i en una altra odi, hate.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros.
Esa dualitat sempre s'ha donat molt en el cine, el tema del bé i del mal, i en mans d'un psicòpata encara té una major connotació i major potència. La Noche del Cazador és una pel·lícula imprescindible de l'any 1955, però que, com deies, Pablo, una pel·lícula molt avançada al seu temps, que crec que té unes escenes memorables i que paga la pena de veure per complet, un pel·lículo, sens dubte.
Per cert, Lluís, hem de dir que hem fet una xicoteta trampa, i molt, molt, molt xicoteta, perquè tot i que es considere La Noche del Cazador l'única vegada que l'autor va dirigir, ens aclara la web de Filmin, que de fet té un portal només dedicat a aquesta pel·lícula, que no és així, que va treballar codirigint la pel·lícula El hombre de la Torre Eiffel, a 1949, i també va dirigir algo de teatre. Però és una xicoteta trampa perquè va codirigir, de fet no apareix als crèdits com a director, sí que sap que va encarregar-se d'algunes escenes, però La Noche del Cazador és tota d'ell.
I tampoc és la pel·lícula més memorable de la història.
No, tampoc.
Que anem enganyant.
Lluís, hem elegit dos, però no tenim temps per a més, perquè podríem dir moltes altres pel·lícules. Tenim a Marlon Brando, que va dirigir El rostro impenetrable, que és la seva única pel·li, i també única i ja més contemporània, l'obra magna del documental modern, podríem dir-ho així, a nosaltres ens encanta aquesta pel·li, que és Searching for Sugar Man, dirigida per Malik Bentzioglu, que va suïcidar-se 2 anys després de fer esta pel·li per una forta depressió. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
Doncs si totes aquestes són molt interessants, jo també recordava arrel de preparar esta secció la britànica Slow West, un western modern impressionant, una pel·lícula que per a mi va ser la millor de 2015, o sigui, de fa no res. Està dirigida per John McLean, que també fa el guió, va ser un absolut fracàs, o sigui, crec que va recaudar $30,000 i va costar 5 milions o alguna cosa així, o sigui, un fracàs increïble. I el director no ha tornat a fer res des de 2015 i és un pel·lículo, jo sempre que puc la recomane. Bé, són casos...
A este sí que li anem a donar un poc de marge, no? Perquè fa 5 anys pot ser que s'anime en uns quants anys. És veritat que se ho ha deixat, però pot ser que li torni el gusanill.
Encara l'estan perseguint el cobrador del frac.
Els productors, no?
Quan puga lliurar-se d'aixa gent, perquè la veritat és que la pel·li va ser un dels fracassos més grans. Una pel·lícula que compta amb Michael Fassbender de protagonista, que no és que digues que la protagonitze jo, saps?
Sí, i a més que va guanyar a Sundance el premi del jurat i ha tingut valoracions dient que el director era un crack, i és veritat que és una llàstima que no hagi fet res més.
Una autèntica llàstima, però bé, aquestes històries formen part de la llegenda que ens deixa sempre el cine darrere de les càmeres. Sugar Man. Acabem, Pablo?
Sí, ja està. Jo crec que ja portem un ratet prou llarg per a este
programa variat. La veritat és que se'ns queden ganes de seguir parlant, però arribem fins ací. Tenim una cançó final, com sempre.
Com sempre. Què toca?
En este cas és la cançó de batalla, el Battle Theme de Mazinger Z. No sé si havia sonat mai res. perquè ens la recomanava Josep Martínez Molina, que ens va posar diverses en el tuit, també ens deia, ens recomanava la del Verano de Kikuhiro, però eixa sí que ha sonat 10.000 vegades perquè ens agrada molt i quan podem la posem. Així que anem a quedar-nos en la de Mazinger Z, que ens fa més il·lusió perquè no sona habitualment al programa. Així que moltíssimes gràcies, Josep, per la recomanació. Ja sabeu que per Twitter anem recopilant i després posem les cançons que ens heu dit. I gràcies per ajudar-nos a rematar el programa d'avui.
Doncs un programeta, com deies, molt complet. Esperem que vos hagi entretingut, que hagueu après moltes coses. Nosaltres hem après moltíssim creant-lo i fent el guió. O sigui, que esperem que això també es transmitisca, no, a tots vosaltres. Que vagi molt bé, que passeu una setmana molt bonica i la setmana que ve, tot i que passem de fase, no sabem si passarem a fase 1, fase 0 o menys 1, nosaltres continuarem per així des de la distància fent el programa, no, Lluís?
Sinestèsia se queda en la mateixa fase.
Se queda, sinestèsia se queda.
Sí, com Neymar.
Com Neymar. Doncs gràcies a totes i tots i ens vegem i ens escoltem en 7 dies.
Ens escoltem la setmana vinent, que tinga una setmana pleneta de bon cinema i bones sèries. Moltes gràcies. Adeu.
All those humans can fight for good, give it all they've got. Now we have the flesh and blood, Mazinger is not. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. When men's minds yield to evil and their spirits are in chains, Mazinger Z! Mazinger Z, guard the future of the people, you are hope. We know this world may someday end, lands fall into seas. Earth is subject to evil powers, not Mazinger Z. Without power, men are lost in this world where darkness threatens all. He fights evil and helps his peace on that, our Mazinger Z. When men's hearts yield to evil and their souls cannot be free, Mazinger Z! Mazinger Z! Give us courage to fight darkness, you are our hope.